COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a COPE Catalunya i Andorra, la vostra COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz, això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. També us podeu baixar l'aplicació i escoltar-nos des de qualsevol punt del planeta amb l'aplicació i connectant-vos a COPE Catalunya. Avui tenim unes quantes coses força interessants. Per exemple, una de les notícies gastronòmiques del dia és que el Disfrutar ja és està a l'Eixample, no porta ni 10 anys obert, i ja és el millor restaurant del planeta. Aquesta matinada a Las Vegas, el rànquing The World's 50 Best Restaurants, doncs l'ha consagrat com el millor restaurant del món. Mireu, és molt significatiu, com orgull català, orgull de Barcelona, tenir el millor restaurant del món a Barcelona. Però és molt significatiu perquè si ampliem vista i mirem Espanya, estem parlant que dels quatre primers, els quatre primers millors restaurants del planeta, tres són espanyols. Tres. De quatre, tres. És espectacular. És espectacular el nivell que està la cuina a Espanya. El primer és el Disfrutar, el segon és l'Asador Echevarri, que està a Chaondo. El tercer seria la Mesa de Bruno Berjus, que està a París, i el quart és el Diverso, que està a Madrid. Hi havia una competició, una competició sana, una mena de clàssic o de futbol Barça-Madrid, a veure si el Diverso o el Disfrutar acaben com número 1, no se sabia exactament. Doncs mireu, estan el primer i el quart. El cinquè ja era el que abans, l'any passat, va ser com a primer, que era el Maído de Lima. Doncs és el que. Doncs entre els quatre primers, tres són espanyols. Això diu molt, molt i molt de la nostra gastronomia. En una estona parlarem amb el xef Mateu Gassanyes aquí per escoltar-lo i felicitar-lo per aquest premi. Per aquest premi com a millor restaurant, com a millor restaurant del món. Bé, però abans parlarem de motos. Teniu moto? Amb el xef parlarem després, però ara pregunto. Teniu motos? Mira, Barcelona és una de les capitals jo diria que és la capital de la moto a Espanya, bàsicament, Hi ha un munt de motos. Sabeu quantes motos es van robar l'any passat? 2.500. 2.500 motos es van robar l'any passat. Això és un què? Això és un què sobre què fem amb tot això. De fet, Barcelona, com us deia, està liderant l'ús de vehicles de dues rodes. L'últim cens oficial de la capital catalana xifren 510.650 unitats de vehicles de dues rodes. Això, quan parlo de dues rodes, parlo de motos, parlo d'escúters i parlo de ciclomotors. La mobilitat a la ciutat és més còmoda per aquest mitjà i la història de Barcelona en moto és des de fa moltes, moltes dècades, doncs s'escriu això, en moto, en dues rodes. Fins i tot empreses de fabricació de motos s'han establert a l'àrea metropolitana per la gran demanda que hi ha dels vehicles. La part problemàtica, i això si teniu moto ho sabeu, són els robatoris, que també creixen, i creixen també a la moto, Ara mateix s'estan robant 7 motos cada dia a Barcelona. 7 motos cada dia a Barcelona. Fins i tot un total, ho comentava la xifra, 2.500 l'any passat. Quantes es recuperen d'aquestes? Quantes es recuperen? Doncs només es recuperen el 40%. Bé, per aquestes xifres els Mossos d'Esquadra han activat el dispositiu Senda, per exemple, no? Des del 16 de maig ho han posat en marxa per reforçar la seguretat amb més controls policials al carrer i en tallers, doncs per prevenir i també per investigar aquest tipus de delictes. En aquest temps s'ha controlat fins a 1.331 motos i el dispositiu es mantindrà els propers mesos i a més s'anirà desplegant en diferents zones de Barcelona. De fet, des que es va posar en marxa aquest dispositiu, els Mossos han recuperat 16 motos. 16 motos, és un clar. Ara, la pregunta és si tenim moto. Anem per feina. Les dades estan molt bé, són fredes, però si jo tinc una moto, com la puc protegir? Clar, no és el mateix si dorm al carrer com si dorm en un pàrquing. Encara que motos en pàrquing també roben, no tant com al carrer. És una evidència, també, no? Però si tinc una moto i la deixo al carrer, com la puc protegir? Com puc evitar que la robin? Parlem amb un taller. Parlem amb el senyor Andrés Santalices, que és propietari del taller Motus Barcelona, que està al carrer Mallorca, i el tenim al telèfon. Andrés, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Oye, hay mucho trabajo en un taller de motos, ¿no?
Bueno, hay mucha moto, hay mucho trabajo. Barcelona es una ciudad motelera, como has dicho antes. Sí,
en este caso, cuando se repara una moto, ¿qué es lo que le suele fallar en este caso? ¿Cuáles son las averías más comunes en una moto?
A ver, realmente lo más común es mantenimiento. No hay. Hoy en día los vehículos tienen mucha fiabilidad y, igual que coches, vamos más al taller por mantenimiento que por la avería, ¿no? La avería que predomina hoy en día es la avería eléctrica, electrónica, bueno, pues un poco nos pasa lo mismo con los coches y luego, pues bueno, lo que son reparaciones de accidentes, pero principalmente es mantenimiento, el gran trabajo que hay.
En este caso, en Barcelona hay más de 500.000 de motos, scooters, ciclomotores. ¿Por qué crees, que tú que eres experto en todo esto, por qué crees que Barcelona es una ciudad tan motera?
Clima.
A ver,
ir en moto en Valladolid en invierno es complicado, hace mucho frío. En Barcelona, cuando estamos a 8 grados, nos quejamos de que hace mucho frío. Barcelona tiene un buen clima, no es una ciudad que llueva demasiado y luego, pues bueno, también es una gran ciudad que la moto ayuda mucho y nos da una movilidad enorme.
Sí, sí, porque cuando hay un atasco de tráfico, la moto soluciona el tema, ¿eh? Porque Barcelona, sí, en fin, no es famosa precisamente por su facilidad a la hora de circular, ¿eh?
No, a ver, tú ahora pues conviertes en todas esas motos que has dicho, conviértelos en vehículos de cuatro ruedas y a ver dónde caben.
Claro, el problema, bueno, sí, problema, es que es verdad, es líder en motos, pero también son importantes los robos que hay de motos. El año pasado se robaron 2.500 y solo se recuperaron un 40%, el 60% desaparece. O sea, es una cifra altísima, supongo que tiene que tener relación directamente con todo esto.
Bueno, evidentemente es donde más motos hay es más fácil robar, ¿no? O sea, claro, Barcelona pues hay mucha moto, tal, aparece muy poca porque lo que estamos viendo por las noticias, y yo lo que hablo con compañeros motereros que también son policías, Mossos y Guardia Urbana, pues bueno, pues principalmente todo lo que se está robando va casi todo a exportación.
O sea,
mafias, se detectan contenedores llenos de motos, se detectan naves llenas de motos, que unas se desguazan, otras no, pues se envían hacia países del este, se envían hacia el norte de África y bueno, y hay un mercado, es un negocio.
Claro, hay un mercado.
Hay mucha moto, si buscas el negocio, pues ¿dónde lo vas a buscar?
Donde hay motos, básicamente.
Donde hay motos.
Oye, tú como ya llevas unos cuantos años allí en el taller reparando motos y demás, ¿qué pequeños trucos podemos tener en nuestra moto para evitar que nos la roben? ¿Hay alguno?
Bueno, esto te lo había comentado antes. ¿Sabes? Circula por el internet un vídeo que es en Inglaterra, era en Londres creo que es. Es un vídeo de 15 segundos en los que se ve una cámara de seguridad en la calle como una furgoneta llega, carga la moto y se va. La operación no durará más de 8 segundos. En la realidad, por desgracia, es eso. O sea, cargar una moto entre tres personas tardas nada.
Ya.
Pero bueno, ese vídeo nos enseña dos cosas. Nos muestra dos cosas. Una, la facilidad con la que se puede robar una moto. Y segundo, que no es un hecho casual. O sea,
que no podemos evitarlo.
Planificado, los chicos funcionan totalmente coordinados y van a por una moto específica.
Ya.
Entonces, bueno, la precaución es, a ver, no podemos evitar que nos roben una moto. Eso es tal. Podemos confiar en que no sea la nuestra la que se robe. Al final, yo a mis clientes les digo siempre lo mismo. O sea, a ver, simplemente procura que la tuya no sea la más fácil.
Ya.
Al final, alguien va a plingar, procura no plingar tú. Hablando plata.
O sea, aparte de lo habitual que podamos hacer, hecho es que si te la quieren, si te la quieren robar, te la roban, sí.
Sí, un seguro de robo para que si te la roban no pierdas todo, ¿no? Y luego, pues bueno, sí, hay sistemas que la moto no duerma en parking, muchos digo que duerma en parking, que no duerma en la calle, las rutinas son malas amigas de la seguridad. Al final, si cada día llegas a comer a las 2 a casa, aparcas la moto en la puerta de casa y no sales hasta las 3:30, pues bueno, quien identifica la moto sabe que de 2 a 3:30 esa moto está ahí y tal. Si solo le has puesto el bloqueo de dirección, pues tienes muchos más números. Si le pones una pinza antirrobo en el disco, tienes algo más de seguridad. Si la pinza además lleva incorporada una alarma, pues más seguridad aún. Principalmente rutinas, yo lo que aconsejo siempre es seguro de robo, sobre todo cuando hablamos de motos nuevas, que metemos mucho dinero, muchas ilusiones, que no nos fastidien en exceso.
Desde luego, al menos ponerlo difícil, aunque sea fácil, ponérselo difícil, difícil posible.
Bueno, aunque la tuya no sea la más fácil, o sea, si tu moto tiene un candado con sirena y al lado hay una que no lo tiene, ¿cuál se van a llevar?
Pues la más rápida, la que no lo tiene, eso está claro.
Evidentemente, al final es un poco o tomártelo como un juego, ¿no? O sea, lo de decir, bueno, que no sea la mía la más sencilla, que no me toque a mí la chineta. Mira, yo te puedo decir que somos 5 hermanos,
¿sí?
Los 5 somos, si hemos sido moteros, a 4 han robado.
Ajá, caray.
La probabilidad de que te roben la moto es muy alta.
Caray.
Pues... No, a ver, aunque suene un poco a derrotista, no lo es ser generalista, ¿no? O sea, lo que tú dices, o sea, es que cada año se roban miles de motos en Barcelona.
Más de 2.500 son las cifras del año pasado, ¿eh? Pues señor Andrés Santalices, propietario de Motos Barcelona en la calle Mallorca 536, muchos años ya con este tipo de taller arreglando motos, todo un experto. Andrés, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
De nada a ti, venga, gracias.
Gracias a ti por la atención. Me he quedado una mica así, una mica plof, vull dir, si te quieren robar la moto, te la van a robar. Vull dir, aquest missatge és molt contundent. El cas és intentar no posar-ho fàcil, però si ho volen fer, és a dir, si hi ha un robatori a la carta, que també en tenia això, anar per un model determinat, per molt protegit que el tinguis, si el tens al carrer o en pàrquing, te'l pisparan, tal qual, Carai, és curiós perquè, a més, el GPS, que parlaven del GPS, els Mossos d'Esquadra parlaven molt del GPS, però amb una manta tèrmica s'acaba el GPS. És a dir, que si hi ha intencionalitat de pispar-te la moto, ho faran. El cas és posar-ho difícil. És un què, tot això és un què, però tard o d'hora segurament s'inventarà alguna cosa per controlar-ho, Va, que de seguida escoltarem el Mateu Casanyes i parlarem del Disfrutar com a millor restaurant del món. A més, és un títol que ja no es pot renovar. És a dir, l'any que ve, quan es faci un altre cop el fet d'escollir el millor restaurant del món, el Disfrutar ja no podrà ser el millor restaurant del món perquè les normes ja han canviat. De seguida ho explicarem tot això, però abans, anem a perdre pes, perquè parlar de restaurants i perdre pes a vegades és una mica així, però sí, puedes perder alguna vez, alguna cosilla, però el pes ideal és salut. Si tu objetivo es adelgazar, deshincharte y tonificar tu cuerpo rápido, en solo 3 semanas puedes conseguirlo siguiendo el plan 1-2-3 para una operación bikini o bañador exitosa y además de forma natural porque no son medicamentos. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3, dietista de laboratorios Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Cruz.
Buenos días.
Pues hablamos del plan 1-2-3, la clave para conseguir adelgazar de manera saludable y deshacernos de una vez de la barriguita o de los michelines y bajar peso, es hacer el plan 1-2-3, que es un complemento alimenticio. No son batidos, vas a seguir comiendo, vas a conseguir por fin perder peso, bajar volumen y lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas. ¿Cómo? Pues mira, el plan 1-2-3 te permite perder de 4 a 7 kilos.
Efectivamente, el Plan 1-2-3 además está hecho con productos naturales, con registro sanitario, y como está hecho con productos sanitarios, con productos naturales, es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, incluso si eres celíaco, diabético o practicas mucho deporte, también, y también al bajar de peso, además regulas tus niveles de azúcar y colesterol. ¿Cómo funciona, Enriqueta? ¿Qué hacemos la primera semana?
Pues mira, la primera semana vamos a tomar los sobres de piña que nos van a ayudar a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento y a bajar más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
¿Cómo continuamos la segunda semana?
Con los sobres de naranja, que nos ayudan a renovar, a drenar, a que desaparezca la grasa del abdomen, a bajar el volumen y, sobre todo, acelerar el metabolismo para que funcione más rápido.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Rematamos con las cápsulas captagrasas saciantes que nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa sin efecto rebote y el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? El teléfono 650-51-52-53, sin tener que desplazarte a ningún sitio y sin citas, todo por teléfono, y si lo quieres lo recibes en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío, solo marcando este teléfono 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 es económico, ya lo comprobarás, y vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, yo sé que el plan, bueno, yo todos sabemos que el plan 1-2-3 nunca viene solo, eso lo sabemos, ¿eh? ¿Podemos añadir ese gel adelgazante de doble acción para los oyentes de COPE Cataluña, de Herrera en COPE Cataluña?
Lo vamos a poner de regalo porque es fantástico para esta temporada, además que queremos lucir tipazo, y es un gel que lleva rolón incorporado, fácil de aplicar, pues en esas zonas que dicen, que tengo barriguita, que tengo las cartucheras, ¿no? Para alisar y drenar. Pero también yo quiero endulzar a todos los oyentes de COPE y les voy a regalar nuestras galletas de pura fibra, que están riquísimas para el desayuno o para la merienda. Gratis te llega con tu plan 1-2-3 marcando el teléfono de Clinitec 650-51-52-53.
650-51-52-53, y ya sabes, esa oferta para COPE Cataluña, el gel termo reductor adelgazante y una caja de galletas ecológicas de pura fibra y riquísimas, todo con tu plan 1-2-3. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar ahora, y está Enriqueta y todo su equipo pues para informarte sin compromiso sobre las bondades del plan 1-2-3. 650-51-52-53. Enriqueta, que es que vamos a perder además 2 centímetros de volumen, 4 a 7 kilos y 2 centímetros de volumen, poca broma, ¿eh?
Sí, sí, no, es serio, porque además lo vamos a perder con salud, que es lo más importante, y luego, claro, estamos en una temporada que nos gusta lucir cuerpazo, ¿no? Pues lo vas a conseguir, y lo vas a conseguir por fin con tu plan 1-2-3, y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta, patonets.
Patonets molt grans, eh? Una abraçada.
Adéu. Gràcies. Adéu. Va, que de seguida parlem del millor restaurant del món. De seguida parlem del Disfrutar, aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Però que sofà més xic, Nuri.
Lo elegí para que combinara con el Picasso.
Te habrá costado una fortuna.
No digas nada, pero en Galerías del Tresillo, además del 20% de descuento, te financian todo sin intereses y sin costes de apertura.
¿Por qué hablamos así?
Para ir a juego con el sofá, ¿no?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo tienes sofás, colchones y decoración con un 20% de descuento y una financiación increíble. Galerías del Tresillo.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Disfrutar ja és, des d'aquesta matinada, el millor restaurant del món, segons The World's 50 Best Restaurants. Doncs és l'Olimp gastronòmic, bàsicament, en tot cas, eh? I, a més, dins de tot això, dins d'aquesta meravella gastronòmica que tenim a Barcelona, entre d'altres, si mirem a tot el territori, si mirem a Espanya, estem parlant de que dels 4 millors restaurants del món, dels 4 primers millors restaurants del món, 3 són espanyols. Això diu molt de la nostra riquesa gastronòmica arreu de tot el territori. Això diu molt. Catalunya, Euskadi i Madrid. En aquest cas, el primer és el Disfrutar, de Barcelona. El segon és l'Asador Echevarri, a Chondo. I el tercer és parisenc, la mesa de Bruno Berghus, a París. I el quart és el Diverso, a Madrid. En aquest cas, la cuina catalana torna a encapçalar el rànquing i és un què. I hi havia una competició sana, i és el que s'esperava aquesta matinada, perquè hi havia com una mena de competició, una mena de clàssic de restaurants, no? S'esperava entre el Diverso i el Disfrutar, allà hi havia com una rivalitat sana, evidentment, perquè estem parlant d'art, estem parlant de gastronomia, estem parlant d'una cosa molt difícil d'avaluar, molt difícil d'avaluar. Jo no seria capaç de dir, este és millor que este, bueno, si m'agrada més o m'agrada menys, és molt difícil aquestes coses, no? Però hi ha un què, i si mirem cap endarrere, estem parlant de que el Bulli va ser possiblement aquesta nau trencagels que va ocupar aquest lloc com a millor restaurant el 2002 i després ininterrompudament el 2006, el 2007, el 2008 i el 2009. I després el celler de Can Roca, doncs, va agafar el relleu, no? Va estar al primer lloc del rànquing el 2013 i el 2015. Ara, les normes del rànquing han canviat aquestes normes del rànquing, no? I un cop s'assoleix aquesta primera posició, com la que té ara el Disfrutar, ja no es pot revalidar. No, és a dir, l'any vinent el Disfrutar no serà el millor restaurant del món, però l'establiment passa a formar part d'una categoria molt determinada, The Best of the Bests. És a dir, una llista de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de restaurantes, en aquest cas, no? Bé, doncs, en parlem, tenim el telèfon i escoltem el Mateu Casanyes, que és xef del Disfrutar i un dels que aquesta matinada ha recollit el premi. Mateu, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com esteu?
Felicitats.
Bueno, mil gràcies. Tardes que nunca, diuen, no?
Això és veritat. Com es fa un restaurant d'aquesta categoria per arribar a aquests puestos?
Bueno, la veritat és que no hi ha una fórmula escrita, no?, d'un ABC i tens un resultat concret. Al final és una qüestió, doncs, que a nivell professional esculls un ofici, no?, intentes ser el millor que saps i el millor que portes dintre. Durant aquest bagatge, doncs, vas aprenent, en el nostre cas, els millors, i a partir d'aquí, doncs, seria una dosi, doncs, com molt bé deies tu, la prèvia, no?, doncs, de molt esforç, molt treball, molt de constància, molta regularitat, i no de caure, no?, en els moments difícils. Clar. I bé, amb el temps i una canya, doncs, sembla, doncs, que la gent t'acaba valorant la feina feta.
Clar, és que estem parlant de que, bé, no sé si seria la paraula, si era competició, però és que no són 4 restaurants els que hi ha, és que estem parlant d'un món planetari amb tots els restaurants que hi pot haver en aquesta llista. I, a més, no és la primera vegada que teniu aquesta experiència, no? Amb el Bulli ja vau viure aquesta experiència.
Sí, ben cert. Al final és un bagatge vital, barra professional, no llarg. La veritat és que som molta gent al món, doncs, per tant, sempre que et distingeixin, indiferentment a vegades de si és de l'1, el 3, el 4 o el 25, però sí que et distingeixin entre els millors de qualsevol disciplina, doncs és un mèrit i és un orgull per qualsevol professional. I en aquest sentit, doncs, nosaltres molt satisfets d'aquests resultats. Si ets més aviat, com deia, el 3, el 2, l'1, el 4, és evident que sempre t'agrada quedar com més amunt millor, però l'important és estar allà, no? És estar allà, és existir i veure que la gent et reconeix amb premis així, tot perquè tens una feina ben feta, ben estructurada, amb un sentit, amb un criteri, que és important, no?, i que es pugui explicar molt bé.
Bé, conforme a negoci, conforme a restaurant, què significa això? És a dir, hi ha més clients, hi ha... No sé com va... No, a part del títol, no?, que ja prou és prestigi,
sí,
en tot això.
Sí, té bàsicament dues repercussions, sí, no? Amb una llista com aquesta, que és el 50 Best Restaurant, que té un nom, té una posició important a nivell global, correcte, la gent se la mira, la identifica com un segell de garantia, i el que diu la llista, doncs, és interpretat com una realitat objectiva, perquè hi ha molta gent que vota i és una informació fidedigna, per dir-ho d'alguna manera. Doncs a nivell de restaurant, de negoci, d'empresa, doncs són dues coses molt, molt clares. Una és l'efecte immediat que té sobre les reserves, que al final és el que ens dona nosaltres la viabilitat econòmica per mantenir els somnis vius. Llavors tu surts posicionat en una llista així i és veritat que les següents setmanes, doncs, les reserves experimenten un creixement important. I l'altre, doncs, és anar sumant una miqueta en el carro dels reconeixements, que sempre tot això ajuda a construir un futur tant a mig com a llarg termini, que al final és el que importa els projectes, i és evident, doncs, que dona solidesa i estabilitat, doncs, molt important.
Ara que parles d'economia, Mateu, i hi ha una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, perquè dona la sensació, clar, quan en el seu moment, ara parlo del bullying, no?, pel passat, parlo del disfrutar, clar, quan arribes a aquest moment de triomf i de reconeixement, penso, s'ha fracassat alguna vegada? Perquè, clar, no estem parlant d'una aposta qualsevol, estem parlant d'una aposta important.
Moltíssimes vegades es fracassa. Al final, l'important, que és una de les coses que hem de posar en valor a la societat, doncs és que els fracassos ensenyen, no? I els fracassos s'han d'aprendre, més que frustrar-nos i deixar-nos a la cuneta. Els fracassos formen part de la vida, tant personal com professional, i cada dia es fracassa, ja sigui provant un plat que no t'acaba de sortir com tu esperaves, com amb iniciatives empresarials. Nosaltres mateixos, amb l'any Covid, que ens hem passat mil i una coses,
sí,
no? I estem davant de l'aspecte més de salut de les persones, que són molt complexa, però sí que empresarial, doncs, en gener 2020 havíem inaugurat, per exemple, una vessant de béns i catering, doncs que dos mesos més tard, amb el confinament tot plegat, també a tancar, no?, amb tot el que representa. D'inversió, de personal i de projecte i somni. Llavors, a partir d'aquí, és entendre, prioritzar i escollir un altre camí, i no hi ha més.
Mateu, clar, mires tot això i dius, ostres, és que això significa molt, perquè la cuina a Espanya, la gastronomia a Espanya, continua estar a un nivell espectacular, any rere any. Si no és el Disfrutar, és un altre, però sempre entre els cinc primers tenim un o dos restaurants espanyols.
Sí, i això és una cosa a valorar. Al final no és una qüestió de Disfrutar, de Mugàrits, o del Celler, o del Bulli. És veritat, doncs, que amb tota una generació de cuiners com el Ferran es va iniciar un camí, no? Es va obrir una porta, es va crear una revolució, de la que també estem bevent tots i també vam formar part, en el cas de nosaltres tres. Però és veritat, doncs, que això s'ha d'aprofitar i no es pot desmereixer gaire. Al final, el turisme en el nostre país, en el seu conjunt, representa un percentatge molt important del PIB global. La gastronomia capta un turisme qualitativament superior a moltes altres raons de viatges pels quals pugui escollir la gent a Espanya, i això ho hem de cuidar i mimar, perquè hem de ser molt conscients que hi ha molts llocs al món on volen tirar la veta. És a dir, hi ha molta gent que busca les raons per les quals diferenciar-se d'altres llocs, nosaltres ja ho tenim, i s'ha de cuidar i mimar com si fos un diamant en brut, i cada dia s'ha de treure la pols.
Mateu, sabem cuinar, sabem menjar a Catalunya?
Sabem menjar, sí, molt. I sabem menjar més ara, doncs, que fa 20 anys. I d'aquí 20 anys sabrem menjar més que ara. I amb això m'explico. El que intento dir és, doncs, que cada vegada més, doncs, la cuina en si va tenint una evolució molt clara, i el client exigeix. I això fa que nosaltres, doncs, no ens puguem adormir sota una figuera, sinó que hem de continuar treballant mentre mantinguem els projectes vius, perquè això vagi creixent. I l'exigència dels clients el que ens fa a nosaltres és ser millors, així de senzill.
Té límits una cuina, no sé si dir-li experimental, o cuina d'aquesta creativa?
Bueno, al final nosaltres fem una cuina així d'avantguàrdia creativa amb el concepte de Disfrutar. Fem una cuina amb arrels tradicionals i valent-nos de la cuina moderna amb compartir. I al final hi ha llocs i ofertes i propostes per a tots els moments i espais. Que vull dir, doncs que evidentment la nostra cuina no té cap sentit si no mantinguéssim viva la cuina tradicional, i la cuina tradicional també es posa en valor quan hi ha una cuina moderna i d'avantguàrdia, doncs que tira endavant. Tot ha de coexistir, hi ha moments per tot, i una no exclou l'altra de cap manera.
És tota una filosofia, eh? És fantàstic. Doncs, sí. Mateu, doncs, felicitats, i la faça extensiva a l'Oriol i a l'Eduard, a Oriol Castro i a Eduard Xatruc, per l'èxit en aquest cas. Així que moltes felicitats, Mateu.
Pues moltíssimes gràcies, un plaer.
Ha estat un plaer parlar amb tu, una abraçada molt forta.
Gràcies, igualment.
Doncs ho tenim, mira, és el què, és tota una alegria, és un orgull com a catalans, com a barcelonins, no? Sempre tens un què, mira, el millor restaurant del món. Ara, bé, no és per anar cada dia, també us ho dic, eh? Vull dir, és una qüestió que per mortals l'art té un preu. Pot ser xular. El nostre tècnic sí que ha anat, el Jorge Martínez, sí que ha anat al disfrutar, a gaudir d'unes quantes coses. I, clar, surts allà satisfet, tot s'ha de dir, eh? Però dius, ostres, per venir cada dia potser no em dona el sou, en aquest cas. Bé, de seguida en parlarem del sarampió. No sé si ho sabeu, però hi ha un problema amb el sarampió. De fet, a Espanya, dic, Espanya no tant, però sí a Europa. I quan està passant a Europa, aquí ens podem veure reflexats davant de tot això. Mireu, només us deixaré una dada abans de començar i a parlar del sarampió. Sarampió, eh? És que estem parlant de sarampió. Mireu, jo tinc 55 anys. Els que som de la meva edat, del 69, del 68, del 65, d'aquesta franja, el sarampió, estem parlant d'una malaltia que feu olor a naftalina, vull dir, és molt antic, això sona molt antic en aquest cas. Jo recordo que fins i tot abans de que es posés en marxa les campanyes de vacunació per aquesta època precisament que estic parlant, doncs molts pares ajuntaven els seus fills amb gent que tenia el sarampió per encomanar-se i passar la malaltia. No és gens recomanable, eh? No és gens recomanable, però es feia. En parlarem de seguida sobre la vacunació i sobre el que està passant. Deia que us deixava només una dada abans d'entrar a això, eh? I és que Europa, han passat de 900 casos a 42.000. De seguida en parlem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Què passa amb el sarampió? Parlem de tot això amb el doctor Ferran Moragalló, que és portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Bé, crec que les xifres ho deixen clar. Europa han passat de 900 a 42.000 casos de sarampió. Per què aquest rebrot? Què és el que ha passat, exactament?
Bé, com tu dius molt bé, hi ha una reemergència del sarampió a nivell mundial, a nivell d'Europa, no? Menys en Espanya, que ho comentarem després, i això és degut a la disminució de les cobertures de vacunació. A nivell mundial, amb motiu de la Covid, coincident amb la Covid, van disminuir les campanyes de vacunació, i a nivell d'Europa, per reticències vacunals, estan disminuint en alguns països les dosis, les cobertures de les dues dosis que són imprescindibles per estar ben protegit del sàpio.
El cas és que la vacunació s'està oferint a ciutadans entre 44 i 58 anys, no? Encara que és una malaltia que és molt contagiosa a qualsevol edat, en aquest cas.
Sí, perquè això té una raó de ser, que és que la vacunació sistemàtica, reglada, mitjançant la vacuna triple vírica, va començar en 1981. O sigui, que totes les persones a partir que han nascut a partir d'aquest any pues, tenen la possibilitat i estan vacunades. I les persones que van néixer abans de 1966, com la vacuna, com la malaltia, el virus vacunal, el virus de la malaltia circulava, pues, la major part de les persones ja la van patir. I això es va demostrar a l'any 1996 mitjançant un estudi de seroprevalença que es va fer a Espanya amb grups de diferents edats i es va veure que el 99% pràcticament de la població nascuda abans de 1966 havia patit la malaltia. Per tant, l'oferiment és per les persones d'aquesta franja d'edat sempre que no hagin patit la malaltia i sempre que no siguin vacunats. O sigui, la vacunació només es donarà en aquestes dues situacions.
Llavors, pel que estic entenent, doctor, quan passes el sarampió ja és per sempre, t'immunitzes per sempre, i quan et vacunes, la vacunes per sempre.
Exactament, exactament. Dona una immunitat pràcticament pues, al llarg de tota la vida. He d'insistir la importància que totes les persones nascudes a partir de 1981 tinguin administrades les dues dosis. És a dir, una als 12 mesos, que es posa ara, i una altra als 3 o 4 anys. Si alguna persona nascuda a partir d'aquest any no està vacunada, es deurà vacunar amb dues dosis separades per un interval d'un mes. Si alguna persona nascuda a partir del 1981 només té una dosi administrada, s'haurà d'administrar una segona dosi. Hem d'alcançar, hem d'arribar a cobertures vacunals del 95% per estar plenament protegits. En aquell moment, en Espanya, els primers 5 mesos s'han confirmat 71 casos de sarampió, però és que durant l'any 2023 només van ser 11 casos. Per tant, són xifres petites, però es veu un increment notable que es pot incrementar, malgrat la redundància, amb els motius de persones que arriben de fora, a l'estiu, festivals de música, etcètera, etcètera.
I ja amb això acabo. Ferran, és molt greu el sarampió? Què pot passar?
Bé, el sarampió és una malaltia infecciosa produïda per un virus que té complicacions que poden ser greus, fonamentalment respiratòries i neurològiques, i aquestes complicacions poden ser encara més greus en malalts immunodeprimits, amb immunodeficiències, amb malalties cròniques i sobretot també en l'adult.
Vale. Llavors...
En aquest moment vull recordar que a Europa aquest any han mort 16 persones de sarampió, 15 a Romania i una a Islanda.
Per tot això que m'estaves explicant, del que van passar la malaltia i la campanya de vacunació, per això aquesta incidència no és tan bèstia a Espanya?
És evident, no? Perquè tenim cobertures vacunals molt elevades, no? L'èxit de la situació en aquests moments en Espanya és que tenim cobertures de primera dosi del 95%, encara que la segona dosi està per sota d'aquest 95%, per al voltant del 93 o 92%. Però hi ha comunitats, perquè això són xifres mitjanes, no?, que estan clarament per sota d'aquells nivells necessaris per tenir controlada aquesta malaltia.
Doncs, doctor Ferran Moraga Llop, portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia i expresident de la Societat Catalana de Pediatria, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies, José Miguel. Que passis un bon dia.
Es la 1 a las 12 en...